Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
6:45, bona tarda, amics i amigues. La reparació de l'església als pobles indígenes, amb una reiteració de la petició de perdó que ja va expressar fa uns anys Benet XVI, és notícia novament aquesta setmana. El papa Francesc ha rebut aquest matí els representants de dues de les comunitats indígenes canadenques que es troben a Roma i comencen ja a comprovar com el Sant Pare vol escoltar-les. És una qüestió de purificació de la memòria, de justícia i de coherència amb el missatge de l'Evangeli, ja que testimoniar Jesucrist a les diverses cultures comporta reforçar la seva pròpia identitat i respectar-la, no pas anul·lar aquesta identitat com malauradament s'ha fet en alguns moments de la nostra història. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, també amb la veu aquesta tarda del Rafa Sanahuja i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També recordarem que el bisbe de Roma va fer ahir una nova crida a la pau a Ucraïna. Al final de l'Àngelus va assegurar que aquesta guerra, com totes, representa una derrota de tothom. A més, l'arcabisbe de Rabat i president de l'Episcopat del Nord d'Àfrica, el cardenal Cristóbal López, va demanar divendres, des de la primera edició de Tribuna Joan Carrera, que Europa aculli sense distincions les persones que arriben, siguin de l'origen que siguin. I destacarem també que el diaca Ricard Rodríguez Martos, responsable de l'apostolat del mar a Barcelona, és el nou director interdiocesà de la pastoral del mar a Espanya. En unes declaracions a Ràdio Estel ha dit que afronta aquest repte amb gran il·lusió. I entrevistarem Joan Ubach, rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià de Barcelona. Amb ell tancarem el petit cicle que vam obrir dijous sobre el que són els actes de consagració de territoris i persones a l'Immaculat Cor de Maria. Aquests i altres temes, sense distància, fins a 6:45.
El resum informatiu de cada dia. Sense distància.
El papa es reuneix des d'avui durant tota la setmana amb els representants dels indígenes canadencs, Inuit, Metis i Primeres Nacions en el marc d'un procés de reconeixement i petició de perdó per part de l'Església Catòlica pels abusos que van patir aquestes comunitats en els internats durant els processos anomenats d'assimilació forçada. Aquest matí Francesc ha tingut dues audiències amb els representants dels pobles originaris Metis i Inuit, amb el desig d'escoltar les històries dels supervivents. Des de la plaça de Sant Pere, els membres del Consell dels Metis han destacat que han estat al costat del pontífex per recórrer un camí de veritat, justícia, sanació i reconciliació. Cassidy Caron, la jove presidenta dels Mestissos, ha recordat que és incalculable el nombre de persones que ens han deixat sense que la seva veritat sigui escoltada ni el seu dolor reconegut. També ha dit que el reconeixement i la disculpa de l'Església arriben amb retard, però mai és tard per fer allò que és correcte. Recordem que Benet XVI ja havia demanat perdó pel que va passar a les residències escolars del Canadà a finals del segle XIX. Les trobades privades de Francesc s'acabaran divendres amb una audiència a la sala Clementina del Palau Apostòlic, també amb la participació conjunta de les delegacions i de l'Episcopat del Canadà. D'altra banda, el Sant Pare va fer ahir una nova crida a la pau a Ucraïna. Al final de la pregària de l'Àngelus, Francesc va assegurar que aquesta guerra, com totes, representa una derrota per a tothom.
Cal rebutjar la guerra, un lloc de mort on els pares i les mares enterren els fills, on els homes maten els seus germans sense ni tan sols haver-los vist, on els poderosos decideixen que els pobres morin. La guerra no destrueix només el present d'una societat, sinó el seu futur.
En aquesta línia, el pontífex va lamentar que el conflicte armat provoca un trauma dramàtic en els més joves i innocents i va alertar davant del perill d'acostumar-se a la guerra.
La guerra no pot ser inevitable. No ens hem d'acostumar a la guerra. El que hem de fer és convertir la indignació d'avui en el compromís de demà, perquè si sortim d'aquesta situació com abans, tots serem culpables d'alguna manera.
Saremo in qualche modo tutti colpevoli.
Que la humanitat entengui que davant del perill d'autodestruir-se ha arribat el moment d'abolir la guerra, d'esborrar-la de la història abans no sigui la guerra la que esborri l'home de la història.
El bisbe de Roma va tornar a relacionar la crida a la pau amb la pregària per demanar a tots els dirigents polítics que reflexionin sobre això. També va reclamar novament que callin les armes i que es negociï seriosament per la pau, en particular Rússia i Ucraïna.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Passen 5 minuts a 6:45, l'arcabisbe de Rabat i president de l'Episcopat del Nord d'Àfrica, el cardenal Cristóbal López, va demanar divendres a Europa que aculli sense distincions les persones que arriben, siguin de l'origen que sigui, perquè s'ha demostrat que amb Ucraïna és possible. Va ser durant la primera edició del Tribuna Joan Carrera, una iniciativa del grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans i diverses entitats. El dinar col·loqui es va fer a Barcelona i va ser presentat pel cardenal Joan Josep Omella. El cardenal Cristóbal López, en declaracions a Radio Estel, va assegurar que els cristians del Marroc tenen llibertat.
No solamente no somos perseguidos, sino que somos bien acogidos, somos apreciados, respetados y, por decirlo así, se quiere nuestra presencia. Porque algo de bien hacemos en la educación, en la salud, en las obras sociales, pero sobre todo porque aprecian el testimonio de unos creyentes cristianos que quieren ser orantes en medio de un pueblo orante. Personas que rezan en medio de un pueblo que reza. Entonces, a los musulmanes les gusta que haya otros creyentes diferentes de ellos.
El cardenal Cristóbal López es va mostrar també molt preocupat per les resistències internes que pateix el papa per les seves reformes.
Me preocupa que se vea en lo que hace y dice el papa como un progresismo fuera de lugar, cuando en realidad es lo más tradicional de lo tradicional, que es vivir lo que Jesús nos dijo. Y que esto venga de ciertos cardenales y de algunos obispos y de muchos sacerdotes, pues me preocupa más todavía, porque deberíamos ser los que mejor deberíamos comprender lo que el Papa supone para la Iglesia y lo que este Papa está haciendo para que seamos todos más evangélicos, más cristianos, más auténticos.
El cardenal arcabisbe de Rabat, que és salesià i va viure a Catalunya des de petit i fins que era jove, va definir el bisbe Joan Carrera com un home de diàleg i d'acollida des del moment en què el va conèixer ara fa gairebé 50 anys. I el diaca Ricard Rodríguez Martos, responsable de l'apostolat del mar a l'arxidiòcesi de Barcelona, és el nou director interdiocesà de la pastoral del mar arreu del territori espanyol, després del nomenament anunciat la setmana passada per l'Episcopat espanyol. Rodríguez Martos ha explicat a Ràdio Estel que la nova tasca és de coordinació i comunió, motiu pel qual l'afronta amb gran il·lusió.
Suposa, doncs, la coordinació de tots els centres d'apostolat del mar, Stellamaris, d'Espanya. És intentar promoure la creació de nous centres en aquells ports on actualment no hi ha. I també una cosa important és ser interlocutor amb les autoritats marítimes portuàries a nivell estatal per tal, diguem-ne, de promoure una sensibilitat cap a les necessitats de benestar de la gent de mar. Finalment, també és doncs, ser el representant d'Espanya davant del Consell de Directors Nacional d'Europa. Tot això, doncs, evidentment, és una tasca que porta feina, és una responsabilitat, però, evidentment, és també un repte molt il·lusionant.
Ricard Rodríguez Martos continuarà a Stellamaris Barcelona, on porta 38 anys i substitueix ara a Espanya Ramon Caamaño.
Sense distància. L'espai per viure de prop allò que passa.
Completem avui una petita sèrie d'entrevistes dedicades el que és l'acte de consagració a l'Immaculat Cor de Maria. Un exemple el teníem divendres passat, en què aquest programa, en la seva edició tarda, us va oferir íntegrament el que va ser la pregària recitada pel Papa Francesc. I si dijous passat parlàvem amb el professor de litúrgia, Jaume González Padrós, avui també conversem amb un altre liturgista, en aquest cas l'anterior delegat de pastoral sacramental de l'arcabisbat de Barcelona i actual rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, Joan Ubach. Mossèn Joan Ubach, bona tarda.
Hola, Ignasi, gràcies per la teva invitació aquesta estona.
Bé, què és l'acte de consagració d'un poble o un grup de persones a l'Immaculat Cor de Maria?
Bé, doncs, l'acte de consagració, o consagrar, millor dit, una persona, un grup de persones, una família, o fins i tot una nació, un país, vol dir confiar a aquest país, a aquest grup de persones, a aquesta persona, confiar-les a un propòsit sant. En aquest cas, podríem fins i tot dir que consagrar és sinònim d'encomanar algú o un poble o una nació. Hi ha la mateixa la Congregació per al Culte Diví de la Santa Seu, que defineix, no?, la consagració al Cor Immaculat de Maria com aquest reconeixement, podríem dir, del lloc singular que té la Mare de Déu, que té Santa Maria, en el misteri de Jesús, en el misteri de Jesucrist, de la seva Església, d'un altíssim valor que té la Mare de Déu, un valor exemplar, universal, que té també el seu testimoni en l'Evangeli, com apareix a l'Evangeli, també de la confiança que nosaltres posem en la seva intercessió, en la intercessió de Maria, l'eficàcia també del seu patrocini, no? Tenia Maria ben present, no? Ens posem nosaltres mateixos, podríem dir, posem els nostres cors, les nostres pregàries i anells als peus de Mare de Déu, no?
Sí.
També com comencem un curs, quan anem a la Mare de Montserrat o qualsevol altra Mare de Déu de casa nostra, doncs, per iniciar un curs, encomanem a la Mare de Déu, també d'alguna manera ens consagrem també amb ella, no? Però aquesta consagració té un valor una mica més important, diríem, no? Perquè d'alguna manera elevem la Verge Maria al pensament, al cor dels creients que formem l'Església, i també esperem que aquest pensament també el tingui el món, no? Que posi a la Mare de Déu en un lloc important, no? I confiar-se també en ella. Com tantes persones que a vegades no practicants o no catòliques directament, doncs, però bé, tenen la Mare de Déu en un lloc important, fins i tot el mateix Islam, no? Els mateixos musulmans a la Verge Maria, que anomenen Maria, no?, la Mare de Jesús, li donen un valor important, no? Però, en definitiva, tot és com una crida a Déu, no?, per les nostres necessitats particulars, concretament per la pau, i li confia en Maria, no?, i la pau en el món, la pau, especialment, en aquest cas, a Ucraïna i a Rússia, no? Aquest tema que l'or cor de Maria, no?, que és aquesta devoció que simbolitza la seva voluntat a Déu, que expressa amb el seu sí, amb el seu fiat total, incondicional a Déu, no?
Molt bé.
El cor de Maria, que està representat en aquestes ferides, atravessat per aquesta espasa, que vol significar aquests set dolors de Maria que apareix a l'Evangeli, i té aquest efecte, no?, important, no?, de la importància de Maria, que també ha assumit els nostres dolors, no?, i per això li confiem en ella.
Sí. En aquest cas, amb el Papa consagrant Ucraïna i Rússia divendres passat, això quin efecte pot tenir de cara a l'acció i al treball per la pau?
És important, no?, que els bisbes catòlics van ser, no?, els que van demanar, catòlics d'Ucraïna, van sol·licitar al mateix Papa francès aquesta consagració.
Sí.
Quan ja era imminent aquesta invasió russa al seu país, doncs, adonem-nos, no?, doncs que hem perdut el camí de la pau al segle XXI, sembla mentida, no?, i que d'alguna manera hem d'esdevenir també instruments de pau, sabent que aquesta pau només pot venir de Déu, no? O sigui, realment sentim com vergonya, no?, i per la humanitat dividida una vegada més, i no només en aquest conflicte concret, sinó en tants altres conflictes que hi ha en el món.
Ja.
I aleshores demanem, sincerament, perdó. Volem reconciliar-nos amb Déu, amb l'Església, amb els germans. Mai més volem la venjança, mai més volem l'odi, mai més volem la guerra. I aleshores això hem de ser en això conseqüents amb els nostres actes, no? Volem viure també en fraternitat, en justícia i en pau, no? Important, doncs, aquest efecte que sabem que Maria ens concedeix en fe, no?, la intercessió de Maria.
I tant. Mossèn Joan Ubach, què representa el fet que esglésies de tot el món s'hagin sumat a aquesta convocatòria el mateix dia i de manera gairebé o en alguns casos simultània?
Doncs està clar que unint esforços, la força serà més gran, no? O sigui, aquesta comunitat de pregàries conjunta, simultàniament, o bé durant el mateix dia, el Papa Francesc havia dit que el dia 25, doncs, de poder dedicar aquesta pregària, com també fem, doncs, el dejuni, com fem l'abstinència, tots conjuntament un mateix dia, doncs, units per una força comuna, la mateixa fe, sabem que aquesta força encara és més gran, no? L'Església, que sí que ve significar també com aquest únic cos de Crist, sense divisions, fent força, no?, creant fraternitat, i unint, doncs, també les nostres pregàries, doncs, d'alguna manera és com un cor únic de l'Església que batega a l'uníson, no?, implorant aquesta pau tan necessària per al nostre món i tan volguda per Déu.
Mossèn Joan Ubach, rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, de Barcelona, moltes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada i seguim confiant tots en el poder de la pregària per aconseguir la pau. Adéu-siau.
Gràcies per la teva invitació.
Fins aquí aquesta edició tarda sense distància. Us deixem amb les vespres de Montserrat i a les 8 camins. Adéu-siau.